L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestre i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 24 de febrer, destacarem... El Parlament s'oposa a possibles trasbassaments de l'Ebre amb el vot en contra del Partit Popular de Catalunya. Salut aposta per implantar una xarxa d'heliports a les Terres de l'Ebre que reforci el transport de pacients crítics. La grip i el fred sobrecarreguen les urgències de l'Hospital de la Cinta. La plaga del cargol poma minva un 64%. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu parlant de l'oposició del Parlament a possibles trasbassaments de l'Ebre. El Parlament es posicionava ahir de forma contundent contra la possibilitat que l'Estat impulsi un trasbassament del riu Ebre. A partir d'una moció presentada per la diputada d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Hortènsia Grau, tots els grups, a excepció del Partit Popular de Catalunya i Ciutadans en alguns punts, van expressar el seu rebuig al Pla Hidrològic Nacional i a qualsevol modificació del mateix que incorpori moviments en les aigües de l'Ebre. La moció aprovada reclama la ferma oposició al Pla Hidrològic Nacional, el trasbassament de l'Ebre i dels altres rius de les conques internes de Catalunya i, a més, els qualifica d'innecessaris i recorda la situació vulnerable dels cabals actuals del riu. Els diputats també van aprovar demanar al govern que aprovi el Pla Integral del Delta de l'Ebre i que insti a l'executiu espanyol a que no incorpori cap proposta de trasbassament de recursos hídrics dels rius de la Conca de l'Ebre ni de les conques internes de Catalunya dins del seu Pla Hidrològic Nacional. La moció d'Iniciativa per Catalunya i Els Verds, però, també demanava que el Parlament rebutgés qualsevol intent d'imposar trasbassaments d'aigua des d'altres conques externes. Aquest punt, però, no va poder aprovar-se donat que Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya hi van votar en contra. I és que els nacionalistes consideren que una bona solució a les necessitats hídriques podria venir de la mà d'un trasbassament del riu Francesc Roine. En el debat de la moció, Ciutadans va mantindre que no són contraris per sistema als trasbassaments, però va matisar que el seu vot en contra d'alguns punts ve donat perquè consideren que s'està envaint competències de l'Estat. Esquerra Republicana de Catalunya, Solidaritat per la Independència i Partit dels Socialistes de Catalunya van donar el suport total a Iniciativa per Catalunya i la diputada de Convergència i Unió, Meritxell Roigé, va garantir que el govern i la seva federació mantindran una postura contundent contra qualsevol intent de trasbassament de l'Ebre. Meritxell Roigé.
Per tant, s'ha expressat sobradament per part d'aquest govern que no es caurà amb ambigüitats i que es tindrà una postura clara que defensa i defensarà davant del govern de l'Estat. Per tant, senyors d'Iniciativa, no es preocupin, el govern està on ha d'estar i la gent de Convergència estem on hem d'estar, defensant el territori i defensant el riu Ebre, garantint que des de l'Estat es preservi i es garanteixi el cabal ecològic al tram final del riu. I per això els votarem una part important de la moció, perquè ens oposem a qualsevol trasbassament del riu Ebre, tal i com diu el primer dels punts, i també de les conques internes, tot i que sí que voldria aprofitar per recordar-li aquells trasbassaments que vostès volien fer de conques internes i aquells que han fet.
Això, però, va despertar les crítiques d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i el Partit dels Socialistes de Catalunya, que els van acusar d'oblidar que Convergència i Unió va donar suport al Pla Hidrològic Nacional en els seus inicis. Des del Partit Popular de Catalunya, que va votar en contra de tota la moció, el diputat Rafael Luna va retreure a Iniciativa per Catalunya, Els Verds el seu oportunisme polític. Rafael Luna.
I després de veure la seva significació amb una samarreta antitrasbassament, no vaig poder evitar pensar la falta de coherència política que durant aquests 7 anys han governat i han tingut vostès i han tingut amb l'aigua. I encara més, el pretendre tindre l'oportunisme polític de tornar a revifar la discòrdia i els enfrontaments on a les Terres de l'Ebre que han estat oblidades de les promeses que durant 7 anys vostès han fet.
Per la seva banda, Hortènsia Grau retreia a Convergència i Unió que està purgant pecats pel suport a altres transvasaments. Hortènsia Grau.
Vostè posa el retrovisor només en una direcció. Suposo que volen purgar els seus pecats del que va passar a l'Ebre, de la batalla que va haver a l'Ebre, que va fer que vostès perguessin al final el govern de la Generalitat. Llavors posem sempre... Sí, sí, de l'any 2001 va ser una de les causes, sí. I clar, això els hi fa molta ràbia,
moment,
perquè clar...
Així, quedava clar que el Parlament es posiciona de forma contundent contra la possibilitat que l'Estat impulsi un transvasament del riu Ebre.
Serveis informatius de Mute.
Un dels principals punts del nou Pla de Salut a les Terres de l'Ebre per als propers 4 anys és la millora de l'atenció dels pacients crítics i el reforç del transport urgent, tenint en compte les característiques del territori. Salut planteja instal·lar 5 heliports, els existents a Móra d'Ebre i Tortosa, i 3 més, que es projecten a Gandesa, l'Ametlla de Mar i el Montsià, on caldrà estudiar la ubicació més estratègica. També s'ha començat a negociar amb Aena que els heliports tinguin senyalització nocturna i puguin operar a les nits a través d'un corredor aeri sanitari entre l'Ebre, Tarragona i Barcelona. L'objectiu és reduir el temps de reacció en malalts amb infarts o ictus entre elles. Com va apuntar el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, el territori necessita una xarxa d'heliports amb senyalització nocturna i l'autorització per part d'Aena d'un corredor aeri sanitari nocturn. Albert Gómez.
Tenen una xarxa d'heliports, que ja, de fet ja estan en vies de construcció, pues, en Gandesa n'hi ha un de dotat, no? Delegat. A Móra d'Ebre ja n'hi ha un, a Tortosa també en tenim un, a l'Ametlla de Mar hi ha un projecte de fer un altre, i finalment pel Montsià estarà també de fer un altre projecte. És a dir, amb aquesta xarxa de heliports que tingui senyalització nocturna i que podem fer que des de Madrid a Aena ens autoritzi un corredor sanitari nocturn, és un objectiu que penso que estarà de defensar el territori, no? Per assegurar els temps de crítics d'estora que té de passar des del diagnòstic d'un infart fins a la resolució.
Com va apuntar per la seva banda el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, una de les prioritats és minimitzar la distància entre els principals centres sanitaris del país amb el territori, i el mitjà més ràpid que tenim és l'helicòpter. Xavier Pallarès.
Una de les prioritats, precisament, com estem tan distants, és precisament superar aquesta distància en el mitjà més ràpid que tenim, que és l'helicòpter, no? I per tant estem treballant en això. El problema, aquell metge, això ho sap més el doctor Gómez, aquell metge que està especialitzat en operació de cors i cada dia, per sort o per desgràcia, fa 5 intervencions, és molt millor que no pas aquell metge que fa una intervenció a la setmana. Per desgràcia, quan succeeix un tema d'estes familiar, la gent vol dir, ah, jo vull anar al clínic, oh, jo vull anar... I per què vol mal pacient? Pues perquè sap que en aquell hospital... Pues hi ha professionals que no és que siguin millors ni pitjors, simplement no. Estan més especialitzats i tenen més.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre va defensar que aquesta proposta és més eficient i econòmica que establir equips mèdics especialitzats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Pallarès va apuntar que els metges especialitzats són més professionals quan més pacients diaris atenen amb malalties coronàries. Altres mesures del Pla de Salut 2011-2015 a les Terres de l'Ebre també contemplen la redacció i posada en marxa del Pla Director del Grup Sanitari pel que fa al PENTA, el Pla de Emergències Nuclears de Tarragona. I continuem parlant de salut perquè des de fa 2 setmanes el Servei d'Urgències de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, així com dels centres d'atenció primària, han denotat un augment de l'activitat. Les causes d'aquesta sobrecàrrega de treball no són altres que la grip i el fred. Aquest darrer factor ha estès la demanda d'atenció sanitària per síndromes infecciosos vírics com problemes respiratoris. Segons publica el Diari de Tarragona, a diferència dels períodes de grip registrats en anys anteriors, aquest any l'augment de l'activitat assistencial s'ha produït en les setmanes 5, 6 i 7, és a dir, l'epidèmia de grip ha arribat més tard i amb més impacte. A dia d'avui, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa no ha diagnosticat cap cas greu de grip que hagi precisat d'hospitalització. Segons Josep Rebull, a nivell de Catalunya s'han notificat i confirmat 30 casos greus de grip que han estat hospitalitzats, d'aquest cap a Tortosa. En les properes setmanes, i com en anys anteriors, s'espera que l'activitat es moderi. La setmana 10 començaria el descens i, arribats a la setmana 15, la taxa de visites per virus gripals seria de menys del 10%, segons afirmava Josep Rebull. la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre es comença a reduir. L'assecament dels arrossars, la instal·lació de filtres, l'aplicació de calç viva als desguassos, la saponina i la inundació d'una superfície de 200 hectàrees d'arrossar amb aigua del mar han funcionat i, segons el responsable de la lluita contra el cargol poma del Departament d'Agricultura, Hernán Subirats, ara hi ha un 64% menys de moluscos que fa un any. Això no vol dir que s'hagi reduït l'àrea afectada, que és de 846 hectàrees respecte a les 576 hectàrees que hi havia l'any passat, sinó que la densitat de cargols poma a la superfície que conté la plaga és més baixa. L'experiència d'inundar amb aigua salada part dels arrossars ha estat molt positiva. S'ha comprovat que si es deixa l'aigua salada més de 12 dies, la mortalitat és del 100%, mentre que en 7 dies es redueix al 28%, va dir el responsable contra la lluita de la plaga. A més, la sal també ha eliminat les llavors de les males herbes, per la qual cosa podria beneficiar els productors. Posteriorment, els arrossars es van inundar amb aigua dolça perquè la mesura no perjudiqui la producció d'arròs la pròxima campanya. La setmana que ve també es farà servir l'aigua salada als desguassos, on aquests dies es prova el funcionament d'una draga que arriba fins al fons i xucla la terra que posteriorment es passa per un sedàs. Les baixes temperatures que hi ha hagut aquest hivern és un altre factor que perjudica el molusc invasor, tot i que l'espècie sobreviu sota terra fins a la primavera. Serà llavors quan es tornarà a utilitzar la saponina per eliminar els exemplars que hagin sobreviscut i que es reprodueixen ràpidament. El Departament d'Agricultura fa pràctiques al laboratori per trobar un producte alternatiu a la saponina i que sigui igual d'eficaç amb l'objectiu de reduir costos. L'any passat es van destinar 2 milions d'euros al pla de lluita contra el cargol poma, 850.000 dels quals van ser aportats per la Unió Europea.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens parla avui de la mobilització anticentre experimental eòlic aquest diumenge a l'Ametlla. La coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar ha convocat a la societat civil a mostrar públicament el seu rebuig a la instal·lació eòlica experimental. Francesc Callau.
La coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar ha convocat per aquest diumenge a les 12 del migdia una mobilització al passeig marítim de l'Ametlla de Mar, on tots els que estiguin en contra de la instal·lació del Centre Experimental d'Energia Eòlica davant de la costa de l'Ametlla de Mar podran mostrar el rebuig. De moment, la coordinadora ja ha omplert el passeig marítim amb les pancartes que des de fa dies es veuen penjades en façanes del poble, no als molins a la cala. Maite Puell, coordinadora de l'entitat.
Sí, bueno, les expectatives cara a la concentració són totalment bones. Durant les hores prèvies el que estem fent és ultimant tota la sèrie de preparatius. Doncs volem que quedi tot el passeig marítim ben recobert de pancartes, de llençols. Estem preparant totes les pancartes també per la concentració, que les anirem repartint el mateix dia, preparant el discurs última hora. I bueno, esperem la màxima assistència. Doncs hem intentat fer el màxim ressò possible d'aquesta concentració. Ha arribat sobretot a tota la gent que havia d'arribar. Sí que és cert que gent de segones residències i ens ha comunicat que no podrà assistir, però bueno, de moment és una primera concentració i el que volem fer és manifestar, doncs, com he dit molts cops, la veu unànim del poble en contra del projecte COFIS.
La coordinadora prepara per a la mobilització la lectura d'un manifest amb les raons de la seva oposició.
Un breu manifest en què reiterarem, doncs, tots els motius d'oposició al projecte que nosaltres, des del nostre punt de vista, constitueixen primordialment la raó per la que el projecte, doncs, no va tirar endavant. I bueno, doncs, un cop més repetirem tots els motius d'oposició i bueno, esperem que tot vagi bé, encara preparant-ho, i bueno, queden dos dies encara.
Des de la coordinadora se senten satisfets per el posicionament contrari de tots els partits polítics representats a l'Ajuntament i per la posició consensuada que s'ha fet arribar a la Generalitat de Catalunya. Des de la coordinadora s'ha demanat als partits polítics la seva presència a la mobilització. En un altre ordre de coses, el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va garantir aquest dimecres al Parlament que el govern català manté l'aposta per construir un parc eòlic marí, però va utilitzar la terminologia a les costes del sud de Tarragona, sense entrar en la seva ubicació. En una intervenció davant del ple del Parlament, Mena va destacar que serà un projecte pioner que repercutirà positivament en àmbits tan diversos com l'industrial, l'universitari, el tecnològic i el científic. De fet, va destacar que el parc es construirà a 25 quilòmetres de la costa, per la qual cosa el seu impacte serà gairebé inexistent, i va assegurar que el projecte està acompanyat d'un rigorós i complet estudi sobre el seu impacte ambiental. També al migdia de dijous, el Parlament de Catalunya va votar una moció presentada pel PSC sobre el canvi climàtic en el que el punt 5è demanava seguir donant suport a la planta d'assajos internacional per a la instal·lació d'aerogeneradors en aigües profundes Projecte Zèfir. El grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una esmena perquè això es faci amb el màxim consens possible amb les administracions locals. L'esmena va ser acceptada i votada a favor per tots els grups polítics del Parlament.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que Amposta promou cuina, turisme i comerç a la 17a Festa de la Carxofa, que tindrà lloc durant tota la jornada de demà. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, tot està a punt per a la celebració de la 17a Festa de la Carxofa, que tindrà lloc demà dissabte a Amposta des de primera hora del matí, on ja s'oferiran degustacions al mercat municipal, per seguir després a la plaça Ramon Berenguer IV amb la fira Fora Estocs durant tot el dia també. L'emissora municipal d'Amposta Ràdio estarà oferint durant tota la jornada una selecció musical dels anys 60, 70 i 80 a la mateixa plaça del Mercat per ambientar aquesta fira Fora Estocs. I serà al pavelló municipal a partir de les 11 i mitja del matí, al pavelló de fires, on es podrà començar a degustar aquesta carxofa. El tiquet val 10 euros i es podran degustar diferents plats cuinats amb aquest típic producte, amb una intenció aquest any, la celebració en dissabte, per potenciar no solament la gastronomia, sinó el turisme i el comerç, tal com explicava la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz.
Los altres anys la gent el que feia era vindre en diumenge i, clar, com estaven tots els comerços tancats, estava una estoneta aquí a Amposta, bueno, l'estona que era la degustació, i després marxava cap a casa seva. Llavors, el sentit de fer-ho en dissabte és perquè el que volem és dinamitzar el que és el comerç de la ciutat, fent activitats també a el que és la zona del mercat i la plaça del mercat, on se farà el forestoc i a una primera hora el mercat s'oferirà un vermut.
Cal recordar que també fins al dia 31 de març la capital del Montsià, Amposta, organitza també les jornades gastronòmiques de la carxofa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens destaca avui un parell de propostes d'agenda per al cap de setmana. La primera d'elles, aquesta mateixa tarda, una hora del conte a la biblioteca. I ja aquesta nit, i per tot el cap de setmana, hi ha diverses activitats programades per tal de celebrar el Carnaval 2012. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de repassar avui propostes i activitats d'agenda. La primera d'elles ens porta a parlar d'aquesta hora del conte que a l'àrea infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat han preparat per aquesta tarda a partir de les 6, una hora del conte especialment indicada per a nens i nenes a partir de 2 anys i que portarà per títol Les Estacions. Però a banda d'aquesta activitat, podríem dir de caràcter infantil, l'activitat festiva inundarà també el nostre municipi a partir d'aquesta nit amb motiu de la celebració del Carnaval 2012 a Alcanar. Per als que encara es van quedar en ganes de gresca, al nostre municipi tenen una nova oportunitat aquest cap de setmana, per avui mateix i organitzat a través de la Regidoria de Festes, conjuntament amb l'Associació de Bars Musicals d'Alcanar, s'ha programat la concentració de pijames al carrer dels Paps, al carrer Sant Carles, on hi haurà enguany com a novetat una instal·lació de carpes al carrer i l'acompanyament musical del duet Mambo i Mambo. Degustació de cocs per a tots els assistents, que a partir de les 12:30 de la nit començaran la desfilada des del carrer Sant Carles cap al centre cívic, on hi haurà sessió de disco mòbil amenitzada pel col·lectiu Mambo i Mambo. Per dissabte, demà, dia 25, l'activitat començarà a les 6 de la tarda amb la concentració dels participants en la Rua del Carnestoltes a la cafeteria Punt de Trobada a la carretera Nova, una rua que començarà mitja hora més tard a partir de les 6:30 i que enguany tindrà com a novetat la celebració del primer concurs de disfresses infantils infantils per comparses. A la nit, a les 12:30, ball de disfresses al Centre Cívic, amenitzat per l'orquestra Osiris, i també lliurament de trofeus i premis en metàl·lic per a les millors disfresses. Ja passant a diumenge, 26 de febrer, les activitats de caràcter infantil començaran a les 11 del matí amb la concentració de disfresses infantils i xocolatada per a tots els assistents a l'Avinguda Catalunya, a l'altura de la CAFE. Acompanyats, iniciaran aquesta desfilada de disfresses infantils amb la colla gegantera i dolçainera d'Alcanar per arribar cap a les 12 del migdia a la plaça del Mercat, on hi haurà un espectacle d'animació amb pallassos. En acabar l'espectacle es farà l'entrega del primer concurs de disfresses infantils per comparses, que s'haurà celebrat el dia anterior, la desfilada de dissabte, i tot seguit hi haurà també una degustació de musclos per a tots els assistents. A la tarda, diumenge, a partir de les 6:30, concentració de tots els participants al carrer Aspirantat Sant Jordi per participar en el velatori de la Sardina, un velatori que enguany comptarà amb la col·laboració de l'agrupació de timbalers de Sant Isidre. A les 7 de la tarda donarà inici diumenge la processó del velatori, que arribarà fins a la plaça del Centre Cívic, on es procedirà a l'últim discurs i l'enterrament de la Sardina, un enterrament que anirà acompanyat també per la cremada del Carnestoltes. Així acabaran els actes del Carnaval 2012 a Alcanar.
Pere Ginet, des de la Plana Ràdio, ens informa que el grup de folk Terre Roig s'acomiada a la Fira de l'Oli de Jesús. Pere Ginet.
La crisi que el sector està vivint, la poca collita, els preus baixos i les dificultats econòmiques que pateixen els ajuntaments havia fet que els organitzadors dubtessin en oferir el certamen aquest any. Però el mateix sector va voler continuar un any més amb l'edició d'una de les fires més tradicionals del territori. Tot i que la fira és gratuïta i és molt difícil de controlar, són unes 15.000 persones les que s'estima que passen per aquest aparador de l'oli. Xerrades tècniques, tot el que gira al voltant del món de l'oli, denominacions d'origen, cooperatives, productors, maquinària, vivers, comerços del municipi, però sobretot els actes paral·lels que organitzen fan que els participants de la fira tinguin una varietat de propostes per escollir. Aquest any les novetats més importants són el primer triatló de l'oli o el rècord Guinness de reunir mortes. Així ens ho explicava per a les Emute Pere Panicello.
Bé, el triatló és una prova deportiva que aquí a Jesús ja tenim també molta experiència en fer, i triatlons i duatlons, i simplement el que han fet és poder parlar en les penyes i en les entitats del poble per veure si ho veiem bé que les tres concursos que actualment ja es fan poguessin participar, i d'aquesta manera anar sumant puntuacions per a donar el guanyador del primer triatló. Llavors aquí tots s'impliquen molt i inclús van proposar-nos que entrés dins del circuit de penyes que fan a les festes majors com una prova més, igual que va ser el dissabte passat el Carnaval. I llavors el dissabte de matí serà el llançar de pinyols d'oliva a la boca, el diumenge de matí serà el concurs de l'allioli, i el diumenge a la tarda serà el concurs de plegar manualment olives. I l'altra novetat que parlaves és el rècord Guinness. També pensant a veure quina manera podíem implicar la gent, i vam pensar, escolta, de morters a casa tots en tenim, vull dir, quina casa hi ha que no tingui un morter per a fer allioli. Llavors, doncs bé, aquesta va ser la idea, i el diumenge de matí, a partir de les 10, tota la gent podrà portar el seu morter. Però ara el que m'en donem compte és que aquesta idea primitiva també ha anat canviant, perquè molta gent que parla de morters antics, de morters que tenen molt de treball artístic, i per tant morters de pedres de la cinta, i per tant jo penso que lo bonic de cada la gent no és veure el número de morters que hi ha, que n'hi hauran molts, sinó veure aquests morters que segur que estan a casa i que no surten, i que aquest dia sortiran.
També aquest any, en el marc de la fira, s'acomiada el grup de folk de Jesús, Terre Roig, un grup que va començar fa uns 10 anys i que ha estat l'impulsor de la Festa del Folk i la Trobada de Grallers, que també s'organitza aquest mateix dissabte.
Serà la despedida del grup de Terre Roig. El grup Terre Roig va començar també a la Fira de Jesús, són gent de Jesús, sortida de les Grallers d'aquí de Jesús, i després de més de 10 anys d'actuació decideixen d'actuar com a grup, i ens van vindre i ens van dir que volien fer l'acomiadament dins de la fira, que aquí també van néixer, i per tant d'una manera completament desinteressada. Per a nosaltres també, doncs bé, estem contents de que es pugui fer aquest acomiadament. El que hi ha molt mal també és que s'ho deixin, perquè era un grup molt representatiu de les nostres terres i que van actuar per tot el país. no?
El dissabte a la tarda està previst que el jesusenc Jordi Borti Ferrando, director general de l'Incavi, realitze la inauguració de la 17a edició de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, la Fira de Jesús.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Fernando Arasa es presenta com a candidat a presidir l'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara. Gilberto Balaguer, l'actual president, dimiteix del càrrec per qüestió d'edat. Josep Roig.
El diumenge 4 de març serà quan l'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara convoque als socis la Junta General Ordinària que, entre altres punts, contempla a l'ordre del dia l'elecció de president i secretari. Segons els estatuts de l'entitat, cada dos anys s'ha de renovar la meitat de la Junta Rectora i enguany toca l'elecció o reelecció del president. Com l'actual president, Gilberto Balaguer, per qüestió d'edat, no es presenta a la reelecció, serà l'actual secretari, Fernando Arasa, qui opti al càrrec, amb lo que els socis tindran que escollir no solament president, sinó també secretari. Ho explicava el mateix Fernando Arasa.
Enguany, molt bé, li tocava a Gilberto continuar, si volia, i si l'acceptaven, però Gilberto, per qüestió d'edat, dimitix, no dimitix, o sigui, se'n deixa. Normal, jo li accepto bé i tots els de la Junta, perquè ell ha fet la seva tasca a la seva manera durant 8 anys, ha sigut un bon president, i més que un bon president jo diria que ha sigut i és un bon home, vale. Per què la segona cosa que diu i elecció de secretari? Us ho explico senzillament, perquè jo, Fernando Arasa, se presenta com un candidat a ser elegit president. Claro, el tindrem que presentar com a president, no puc ser secretari. Jo estaré en funcions, però cessaré el dia següent de la Junta General.
Fernando Arasa presentarà candidatura juntament amb Xavier Casado com a secretari i Jordi Ferrer i José María Arasa, que repetiran com a vocals. Avui divendres acaba el termini per presentar altres candidatures. La Junta General tindrà lloc, com hem dit, el dia 4 de març a les 5 de la tarda al local de l'associació, i a part de la elecció de càrrecs es tractaran també altres temes com donar compte del cens d'altes i baixes dels socis, situació econòmica de l'associació i activitats socials.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu, i dins de l'apartat esportiu, des de Ràdio Delta, Amado Cebolla ens parla avui del segon festival pretemporada del Club Twirling del Tebre aquest proper diumenge. Amado Cebolla.
Una tarda molt especial la del diumenge per al Club de Twirling del Tebre, que celebra la segona presentació festival de pretemporada. Diumenge, a partir de les 5, al pavelló Trèvol, les esportistes i els esportistes del club faran la presentació de tot l'equip i realitzaran les proves i exercicis que tenen preparats. A més, comptaran amb la presència del Club de Rítmica d'Amposta. Així ens ho comentava per als esports Vanessa Ventura, entrenadora i presidenta del Club de Twirling de Deltebre.
Primer farem la presentació de tot el club, de tots els atletes. Tenim també a primera hora alguna sorpreseta que menys per a unes certes persones. Després tenim tot el que és tot el repertori d'exercicis d'individuals, parelles, dos bastons, equip i grup. També tenim a la rítmica d'Amposta, perquè sempre necessitem que hi haguem una altra entitat per poder organitzar-ho bé, que ens faran, ells portaran individuals en masses, pilota i corda, i després també portaran un conjunt. Tenim 6 sortejos per ara, si durant la setmana no s'acaba de haver algun col·laborador més, tenim 6 sortejos. També tindrem el que és que des del setembre que estàvem fent unes actuacions de cheerleaders amb animadores americanes, però això només ho ha vist la gent que ve a veure el Delta Sporting, i ho farem perquè tothom pugui veure aquesta nova disciplina que hem agarrat nosaltres per a fer actuacions allà on no es pot practicar twirling, com a camps de futbol o llocs on no hi ha prou altura, de techo. I al final de tot farem la actuació de la tarda, l'exercici de la tarda, que és ja una super sorpresa per a unes certes persones que ajuden molt a que el club vagi acabant.
Per acabar, recordeu aquest diumenge a les 5 de la tarda a la vostra agenda al Trèvol presentació de la pretemporada amb sorpreses incloses, sortejos i molt d'esport.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.